Som-hi, diria que ara sí. I farem la prova directament preguntant al chat. Abans d'arrencar a xerrar, què tal, com esteu? Confirmeu-me si s'escolta o no s'escolta ara. Ara sí, perfecte. Doncs una salutació per tots vosaltres. Deia que benvinguts a una nova versió del Motel Suís, d'aquesta versió estiuenca que anem fent de tant en quant, quan hi ha teca. I deia, Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda a tothom.
Que avui és Sant Fermí, que avui hagués estat un bon dia per anar a esmorzar al Tir Sabadell, per exemple.
Així, per posar un lloc a l'atzar, home, que ha estat un bon dia per anar a Pamplona a esmorzar.
Sí. No sé si hagués estat el millor dia, Gastronòmicament parlant, crec que no és la millor plaça a Sant Fermí. Per la resta, festa i demés, el que tu vulguis, però...
Veus, jo discrepo, faig esmena a la totalitat. Doncs, és a dir, considero que la festa és horrorosa en dies com avui a Pamplona, però si t'allunyes de la part de la festa més de base...
Si te'n vas 50 quilòmetres més enllà...
No, a Pamplona. Jo estic parlant de Pamplona. Jo és dels llocs on en dia de Sant Fermín més i millor he pogut arribar a esmorzar. Ah, això sí, clar, t'has d'allunyar del que és el perímetre de borratxera, ho diré així de clar.
A la Xantrea, és veritat que vaig anar-hi un cop i allà s'estava prou bé, s'esmorzava prou bé. En fi, que és que a mi Fermí em porta el Tir Sabadell, no em digueu per què. Que venim a parlar d'altres coses, que tenim el tercer fitatge del Sabadell encaminat, ha de ser gairebé imminent l'anunci, o sigui que crec que és un secret a veus des que aquesta casa ahir ho va avançar. Gerard Fornés serà nou jugador del Sabadell, algú dirà, home, aquell nom em sona d'aquest... L'any passat, gairebé es va donar per fet, estava molt, molt, molt encarrilat, Sergi, i al final va acabar una categoria per sobre, a Primera Federació, al Marbella, per tant, el fitxatge no es va consumar per la Segona Federació, però en el segon intent sí que tindrem Gerard arlequinat.
Sí, hem de ser clars, jo crec que va penalitzar, evidentment, el fet de la categoria, és a dir, al final el compromís del jugador català, com ja hem anat comentant al llarg de les últimes hores, doncs el va fer decantar, algú deia, no, home, doncs si hagués estimat el projecte, hem de ser també clars, al final estem parlant de categories, de diners, ningú juga per diners del Monopoli, i si la teva vinculació emocional no és excessivament palesa, doncs és lògic que un jugador que no té cap vincle, anem a dir-ho així, amb el Sabadell o amb Sabadell, acabi triant, doncs en aquest cas, com dius, el fet de jugar una categoria per sobre. Ara que s'han igualat les categories, i de fet serem rivals del seu ja ex-equip, com és el Marbella, doncs anava a dir... Sembla que sí, no, segur que sí. De fet, és una operació que, com ja venim dient des d'ahir, està tancada i, de fet, tot i que el club, en aquests casos sempre ens agrada ser curosos, encara no l'ha confirmat oficialment, formalment, ens asseguraven ahir, i per això ja ho vam llançar d'aquesta manera, que ja està signat, que a diferència d'altres vegades que s'ha d'esperar que el jugador vingui i allò, si vols, el formalisme de fins ara no ha signat, en aquest cas el vincle contractual ja està rubricat, ja està signat i, per tant, ja et dic, l'únic detall o l'últim detall que queda per acabar-ho de rematar i per ser 100% segur és que Gerard, doncs això, el club ho faci oficial. De fet, no sé si m'atreveixo massa a dir-ho, però diria que avui mateix ha passat ja per l'estadi de la nova Creu Alta el ja nou jugador del Centre d'Esport Sabadell.
Estem veient el que diem sempre, pels del Twitch, els que escolteu això via podcast, doncs us ho podeu imaginar o recuperar al YouTube o al mateix Twitch a posteriori, però totes aquestes imatges són d'aquesta mateixa temporada. No és que hagi estat titular indiscutible ni molt menys el conjunt malagueny. Per cert, aquest partit, déu-n'hi-do, o sigui, marca Gerard Fornés... Però és que el partit comença 0-3 amb un doblet de Vladis Kopotun per l'Alcorcón i del 0-3 es passa al 3-3. El primer dels tres és aquest gol que veiem ara. Anirem veient aquí diferents imatges. Dos gols, dues assistències. Saps qui és, no?, el que remata la jugada. Sergi, ara es veurà un pla més tancat. A veure si et sona.
No, així de lluny no.
No, Callejón.
Ah, bueno, ho he llegit. Em pensava que hi havia sorpresa.
No, home, no. O sigui,
en el Cairon jo ja he llegit que havia marcat José Callejón. Però...
Les dues assistències de gènere aquesta temporada han estat a José Callejón, a l'ex del Madrid, etc. El que es va pujar Mourinho a Colliver. O sigui que una va ser aquesta, a Villarreal, l'altra a casa contra el Sevilla Atlético en un partit bastant rocambolesc. Parlem una miqueta de Gènard Fornés. Aquestes imatges són d'aquesta temporada. Després en veurem també de l'any passat amb el Badalona Futur, un futbolista barceloní de 25 anys. Per tant, òbviament, ja no és sub-23, ja no ho era aquesta última temporada. Esquerrà, lateral esquerre, Sergi, tot i que jo no tinc molt clar si ve amb la idea, o si el Sabadell té amb ell la idea de ser lateral esquerre i, per tant, allò que dèiem amb la porteria, doncs podem fer també el càlcul de Sergi Segura, Pau Fernández i Calla, que ara porten un tercer, que és Gènard Fornés, o és que la idea és que vingui per jugar de central extern, que tampoc és agosarat perquè és guany aquí.
Sí, de fet, ens, bé, allò que fas les primeres consultes una miqueta fora de la via oficial i ens asseguraven que pot actuar perfectament com a central esquerrà, tant en una línia de 4, anem a dir-ho així, com en una línia de 5, jugant, com dius tu, com a central extern o exterior, no sent el central del mig, perquè ens entenguem. Per tant, sí que no podem obviar que l'operació Pau Fernández sempre està aquí, la tenim aquí en no sé en quin punt, però la tenim oberta fins que el mercat no ens digui el contrari. De fet, ja n'hem parlat en algun motel suís i també ho hem fet palès tant en antena com al portal web, com a les xarxes de Ràdio Sabadell. Doncs aquella primera oferta en ferm, o aquella primera proposta econòmica en ferm que el Villarreal va presentar al Sabadell i que el Sabadell poc més que va, o poc menys, que va titllar de irridícula, o sigui de
no
ser gairebé un insult jo crec que a les dues parts, un insult al Sabadell i un insult al propi jugador. És a dir, si el que li vols demostrar a Pau Fernández
és que apostes
és
per,
que
ell,
apostes sí, per sí. ell, realment em sembla que per la xifra amb la qual es va presentar el Villarreal aquí a Sabadell, diu poc de l'estima o del valor que li estàs volent donar al que vols que sigui el teu futur jugador. És a dir, jo, com en el cas de Javi Morcillo, amb tots els matisos i tots els detalls que li vulgueu afegir, he assumit fa temps que el millor per Pau Fernández és que haurà de marxar. És un jugador amb una projecció evident, més enllà de com li hagi anat aquest tram final de temporada, en quant a minutatge, però crec que és un jugador amb projecció com perquè ens fem a la idea tots plegats que no el mantindrem gaire temps al Sabadell, que el Sabadell ha de treure de diners d'aquesta operació, com n'ha tret de l'operació Morcillo, i que, per tant, sense voler retenir contra, no sé si la seva voluntat és la paraula, però contra el seu futur, contra aquest progrés, contra aquesta projecció, sense voler frenar aquesta línia ascendent del jugador, el que és clar és que el jugador no se'n pot anar per 4 duros. El Sabadell ha de treure un rendiment, però és que ho dic més, és que el jugador ha de treure també un rendiment econòmic, no només esportiu, que també, que ja se li pressuposa que anant a un equip gran de primera divisió, l'aparador és molt més lluent. Això s'ha de notar. O sigui, aquest aparador lluent s'ha de notar. I el Villarreal, si vol a Pau Fernández, que tant de bo per Pau Fernández que el vulguin de veritat, ha de fer una operació... Doncs home, no parlaré de xifres, però és que la clàusula de Pau Fernández és més alta que la que tenia Javi Morcillo. Per tant, la meva lògica, i no vull ficar-me en operacions que no controlo, em fa pensar que el Villarreal o posa unes condicions de futur molt bones, però molt, molt bones, o ja d'entrada ha de pagar més diners que els que ha pagat l'Atlético de Madrid per fer-se amb els serveis de Javi Morcillo.
I quan parles de futur et refereixes a coses com des d'una futura venda fins a arribar al primer equip,
Europa,
el que sigui, etcètera, etcètera. O sigui que al final aquest tipus d'operacions normalment quan es negocien i quan no és pago la clàusula i marxo, com sembla gairebé impossible que pugui fer el Villarreal per Pau Fernández...
Que vulgui fer.
Sí, correcte, correcte. La clau està en aquest tipus de variables, de bonus, que serien a posteriori, que es pacten ara. I has vist els memes que corren per la xarxa de les suposades ofertes d'Hacendado?
Sí, alguna vaig veure.
És que a més que sigui el Villarreal ho fa més sucós per fer humor a xarxes.
Mira, a mi el que em sap greu, i torno a dir, em sap greu pel Sabadell, em sap greu pel propi Pau Fernández, al qual li tinc un carinyo molt, 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 molt especial. I em sabria greu que... per la raó que sigui, el Villarreal es fes enrere. ho aprofitaria el Sabadell, entenc, però pensant en ell, pensant en el jugador, em sabria greu que aquesta operació no és a bon port. Però el pitjor de tot plegat és que el Villarreal, i ara no vull posar-me molt romàntic ni parlar d'un club que per distància tampoc tinc el coneixement exacte. A l'època de Juan Llaneza, tots ens havíem creuat 30.000 vegades amb aquest bon home, que era l'alma mater real del Villarreal, més enllà que la família Roig sigui la que posa diners, però el que entén o entenia de futbol aquí i el que vivia de veritat el planter, molt bon planter del Villarreal, era el desaparegut Juan Llaneza. Era un home que apostava clarament pel futbol base. És un club que aposta clarament pel futbol base. És un club que amb les seves inversions... O sigui, ha fet una ciutat esportiva que ho hem dit mil vegades, Adri, quan l'hem visitat, que és una autèntica enveja per una població tan petita com Villarreal haver tingut la sort, jo crec que és sort, que uns empresaris amb el capital, amb el potencial econòmic de la família Roig, hi cregués en el seu moment, per la raó que fos. És igual, hi van creure, hi van apostar i s'han gastat els seus diners i, com diria aquell, ole tus de llonses. Que ara vagin amb aquestes minúcies. Ja et dic, perquè per mi és un no sé si insult és la paraula, però és un lleig pel Sabadell i sobretot és un lleig per un jugador al qual suposadament li estàs dient que t'interessa, que el vols, però que quan ha arribat l'hora de la veritat de posar de moment els diners damunt la taula, ho has fet amb una xifra pel que diuen i pel que nosaltres sabem, que frega, ja et dic, el ridícul gairebé.
Deia el Miguel Ángel Caballero, si el Villarreal no té 130.000 euros i tampoc vol negociar, no sé què volen. Si no m'equivoco, la clàusula és més alta.
Sí.
No arribaria a 200.000, però no són 130, és més. Però vaja, que l'oferta ni se li apropa ni de broma, no, a 130.000.
No. És més baixa, bastant més baixa que la que ha acabat pagant l'Atlético de Madrid per Morcillo, més les clàusules que ha aconseguit incorporar el Sabadell, com sempre he dit des del primer moment, amb la generositat, que s'entengui, de l'Atlético de Madrid d'haver volgut anar a negociar. Podia haver pagat els 100 i poc mil euros que valia la clàusula de Javi Morcillo i aquí ens haguéssim quedat sense Javi Morcillo i sense futur, per dir-ho així. No s'han cobrat 120, que la gent ho tingui clar, s'ha cobrat menys, la meitat, aproximadament, una mica més de la meitat, amb unes clàusules de futur que si la projecció...
Que ho pot fer multiplicar per molt, no?
Per molt. Per moltíssim. Gairebé diria que per 8, per 9, per 10. Per tant, al tanto, perquè estem parlant de molts... evidentment, ara que
multiplica
ningú pensi...
per 10, estem... No.
Si debuta... No.
Si debuta la selecció espanyola, correcte, o si guanya una Champions,
Si juga, si guanya, etcètera. Però que estan allà, estan posades. Per tant, ara ja és qüestió de que el futur de Javi Morcillo, o tant de bo, sigui brillant...
No, primer per ell, evidentment.
Evidentment pel jugador. Perquè el Sabadell en trauria profit, i en el cas de Pau Fernández, li desitjo el mateix que Javi Morcillo, el mateix, que tingui la mateixa sort en el futur immediat. I mira què diré, contra gairebé els propis interessos del Sabadell, i no sé si així he d'obrir el paraigües i que em comencin a caure les hòsties. Tant de bo no el tinguem la temporada que ve, pel bé del jugador.
Sí, aquesta que comença ara.
Aquesta 25-26, tant de bo aquesta operació, no em diguis per què ni com, s'acabi portant a bon port, el Villarreal acabi entenent que emportar-se a Pau Fernández té un preu, i és un preu digne, perquè també li has de demostrar al jugador que realment hi ha un interès real, i no només de paraula, per fer-se amb els seus serveis.
Deia l'Òscar del Barrio, i no se'l pot renovar? Bé, és que Pau Fernández té contracte en vigor, o sigui, part del secret de la pel·lícula és que, igual que Javi Morcillo, l'anterior direcció esportiva, el va renovar en el moment en el qual calia apostar per algú de la base que tenia projecció, i per això precisament estem parlant en aquests termes ara.
Sí. Home, renovar-lo ara és gairebé un impossible, no ens enganyem. És a dir, si et poses a la pell del jugador, l'interès que pots tenir ara mateix per renovar és molt baix, perquè tu tens un contracte, per tant, i en cas de que s'acabi el teu contracte, a sobre marxaries de manera gratuïta.
Sí, que és el que va passar amb Altimira, per exemple, en el
seu
dia.
Clar, o sigui, o amb Sander, o sigui, que quan arribes tard a l'operació...
Sí, però em referia a que Sander era la temporada en curs la que acabava contractar. Altimira li quedava un any, i que per això va jugar un any més com arlequinat amb la contraprestació de perdre'l després.
De que el mes de gener ja ho tenies perdut després de que el Barça hagués fet un intent fallit també al mercat d'hivern i després doncs, la cosa va acabar fructificant a posteriori en qüestió de setmanes, mesos.
Deia per què el Miguel Ángel només em preocupa que vaig veure un tuit de l'Atlético que diu que Morcillo signava per un any només o dos. Si acaba contractat tan aviat, fa por que marxi gratis i no hi hagi tant per cent. De fet, és que... No, és que fins a on controlem nosaltres, ni molt menys ha firmat per un any no. L'Atlético de Madrid. O sigui, el contracte és més llarg. O sigui, que amb això no hi ha...
De fet, això d'entrada, perquè diria que ja se n'ha parlat, i en segon lloc, és tan creïble o no, que si vols després parlem d'això del que són coses creïbles o no.
Ah, menys amb ganes.
No, vinc amb ganes. No. Ho dic perquè també s'ha llegit en algun lloc que el Zaragoza ja havia demanat la cessió de Jaime Morcillo. Doncs perfecte, o sigui, al final un jugador que segurament a primera divisió encara que jo el faria debutar, però clar, això ja em pot més el cor que el cap, jo el faria debutar ja a primera divisió amb el Xolo, té molts números de jugar en el filial. És a dir, de fet, té molts números de ser rival del Sabadell aquest any en Lliga.
Últim partit de l'any natural.
Però pot passar que algun equip de segona divisió A pugui fixar-se en ell i pugui demanar que l'Atlético de Madrid doncs mira, el pugi una categoria i el rodin, el foguegin en una categoria per sobre d'aquest filial del conjunt matalasser.
El Lluís deia, crec que va firmar fins al 2028, em sona molt més això que no l'anterior. El Fractals, que crec que és el Xavi, deia, jo crec que marxarà al Villarreal al Pau i...
Xavi en Fractals és com Roger Benet amb Ràdio Sabadell, no? Fan servir el compte grupal...
El col·lectiu.
Per parlar en el xat.
I el Gerg que deia que ens donin la total propietat d'una sucursal de Mercadona o que fotin al camp.
Però podem triar d'on? Podem triar quina? Perquè, clar, no totes funcionen igual de bé, no? En algun barri, mira, aquí...
La del costat de la nova creuat.
Ara que han fet nou aquell supermercat just al costat de l'estadi, doncs aquesta, que sigui de gestió arlequinada, aquesta.
I tot això parlant de Gerard Fornés, que si vol Rocío, que avui tenim a la Rocío García a la realització, podem posar el Cairon de... Serà el tercer fitxatge, encara no oficial, però vaja, que és qüestió de temps, la tercera incorporació del Centre d'Esport Sabadell després de Diego Foli i de Joel Priego, un lateral esquerre, que tot venia per això, Sergi. I de fet, mira, si vol, Rocío, podem anar veient els gols que va fer amb el Badalona Futur, l'altre vídeo de recurs que teníem preparat, perquè aquesta temporada n'ha fet dos amb el Marbella i dues assistències. Aquí en veurem alguna amb el Badalona Futur l'any anterior, que en va fer quatre a la segona federació, aquest contra l'Hèrcules a Vic, en aquest peregrinatge per mitja Catalunya del futur, de l'ara anomenat Som Maresme. A mi em sorprèn, Sergi, que és un tio amb gol i amb bon joc aeri, perquè els gols, avui que he estat allò mirant imatges seves i tal, hi ha un bon grapat de gols que són de cap. Aquí un altre, el Luis Suñer Picó, al Zira. Un futbolista que va bé per dalt i tot venia això. Dic, d'on venia això? Venia del tema de si pot o bé per jugar de tercer central en comptes d'anar al carril esquerre. Perquè, clar, Sergi, jo... És una qüestió igual de lògica que el tema de la porteria que dèiem l'altre dia, Una de dos. Al Sabadell tenim dos laterals esquerres, Segura i Pau Fernández. Si fitxes a un tercer, o bé és que un dels dos no ha de continuar... que ja veurem, està tot molt, molt obert encara i no està res descartat, però vaja. O és que potser la teva idea de joc passa per un dibuix diferent del que teníem aquesta temporada? Bàsicament, és un jugador que coneix perfectament Ferran Costa de l'època del Badalona Futur. De fet, ha coincidit amb Ferran Costa com a entrenador, amb Lucas Viale com a company en el seu dia de vestidor a Llagostera i després com a director esportiu al Futur. Amb gent com Ortega... Com Sergio Cortés. Amb Cortés, de fet, tant a Llagostera en el seu dia ben jove Gènar com també després al Badalona Futur. I després ja els Peque Polo, Marc Vargas i companyia, que no seguiran, però que aquesta última temporada sí que estaven aquí a Sabadell. Amb Costa ha jugat de central extern. Potser és que la idea és un dibuix diferent.
No va voler, recordem, a la roda de premsa de Ferran Costa, no va voler parlar el tècnic Arlequinat de dibuixos, no va voler parlar de com jugaven, sí que va fer un genèric, no?, de quina proposta d'un equip que va buscar el rival a dalt, que vol ser molt, molt intens en la pressió, que vol jugar fins i tot directe a l'hora d'anar ràpid cap endavant. No va voler fer un dibuix, no? Allò de, doncs a mi m'agrada el 4-3-3, o l'1-4-3-3, o a mi m'agrada l'1-5-2-3... No, no va voler moure's en xifres, però sí que és una alternativa. Ho deia abans, eh? O sigui, l'hem vist actuar tant de central esquerre, tant de carriler, perquè ens situem, com de central esquerre en línia de 4, com de central esquerre, és a dir, central exterior, en una línia de 5, en una hipotètica línia de 3 centrals
i dos
carrilers molt oberts, no? Bé, jo crec que és el fet que tingui aquest punt, que se mantingui de polivalència a l'hora de poder jugar de diferents maneres i adaptar-se bé les seves característiques a diferents maneres de poder plantejar el dibuix, quan coneixes l'entrenador és perquè ja hi creu en tu, i t'han pogut insistir més aquest any, i el fet de que juguis a la mateixa categoria ha pogut acabar de convèncer-te, això d'entrada. I en segon lloc, el fet de que sigui un jugador que estigui obert a que, ja coneixent el que el míster pot esperar d'ell, pugui donar-li aquesta versatilitat a l'hora de poder jugar en diferents o de diferent manera dintre d'un mateix moment o dintre d'un partit que pugui tenir un redibuix, no? Allò de dir, bé, doncs sobre la marxa s'han de canviar els plantejaments i que tu puguis tenir aquest punt d'adaptació fàcil al que es pugui donar en qualsevol moment.
De seguida remato el tema tàctic, que en tinc una més. Saludo al Kevin, que està des de l'AVE escoltant-nos, per tant, bon viatge.
Que no se li talli la senyal.
Sí, perquè la cobertura d'Unidor a segons quines places.
Que no se li talli el tren directament.
El Toni i companyia que pregunteu per López Pinto, tranquils, que el Sergi també és un nom que m'ha deixat sobre la taula, o sigui que ara després en parlem, no patiu per això. No riguis.
Sí, ja veuràs tu.
No, m'has dit, ostres, després comentem això.
Sí.
No ha anat a més, tampoc us dic, no sé què vol parlar, però vaja. Ara explicaré una batalleta, un secret. Fa un any, en previsió de si es tancava el fitxatge de Gennaro Fornés, van fer una ronda la temporada passada, si recordes, d'ex-arlequinats que havien coincidit amb els nous jugadors del Sabadell.
Mm-hmm.
Doncs van fer la gestió amb Xiquero Zerinjauregui, de dir, ostres, tu ets defensa, esquerrà...
I no se'n recordava d'ell, no?
No, espera't. Ah. Fitxarem a un defensa, esquerrà, heu jugat junts aquesta temporada, m'envies una nota de 10 i m'expliques una miqueta què tal és Gennaro Fornés i quan es confirmi, si és que es confirma, ho tirem a l'antena. Aquella nota de 10 portava 13 mesos en el calaix, perquè, evidentment, va marxar al Marbella i no va veure mai la llum.
Truca ara, Xiquet, no sigui que hagi canviat d'opinió. O sigui, el que pensava d'una manera, ara que no ha coincidit amb ell, igual pensa tot el contrari.
Va bé, perquè no hi ha secrets. Això és de fa un any. Per tant, Xiquero Zerinjauregui fa un any pensava això de la temporada del nou fitxatge del Sabadell, encara per confirmar, Gennaro Fornés.
Pues también habla mucho del potencial que tiene, es todavía un chaval joven, que le queda todavía mucho por hacer en este mundo del fútbol. Comarón, pues ya has visto que la faceta goleadora que tiene y bueno, la llegada que puede aportarle al Sabadell este año. Y bueno, defensivamente pues es un jugador muy sólido que puede jugar tanto de lateral zurdo como de central zurdo. Y bueno, creo que va a aportar mucho. Creo que Lucas lo conoce muy bien, lo ha firmado por algo, ¿no?
Doncs l'ha signat per alguna cosa. De fet, deia que era un jugadoràs. Literalment, Xiquer o Zerinjauregui, el de Zalla, insisteixo, que aquí no juguem a amagar coses. Fa un any d'aquest àudio i el teníem ben guardadet encara des d'aleshores, per si de cas. Com diu aquí el Miguel Ángel, aquí s'aprofita tot. Deia el tema tàctic també, Sergi, perquè al final el segon fitxatge, que no sé si el vam arribar a comentar o no, diria que sí, és Joel Priego, que ve del Zamora.
Mm-hmm.
Escoltàvem a David Movilla, l'entrenador del Home. Sabadell, fins fa unes setmanes. Ostres, ara crec que es deia Miguel González. És el periodista aquell que comenta per Zamora amb un antifaz posat.
Sí. Doncs, bueno, no sé com es diu, però sí, el tinc visualitzat.
Doncs en una entrevista comentaven com havia anat la temporada de Zamora. Fins i tot l'entrevista és d'abans de venir aquí a Sabadell, però ja havia sortit del Zamora. I estaven comentant coses de... la premsa d'aquí especula que si tu haguessis fet això, si haguessis fet allò... I de Priego deia, mira, el vaig posar a l'esquerra perquè per la dreta la veritat és que, ostres, el que estava jugant funcionava de nassos i no el volíem tocar. I és un jugador, deia Movilla, que pot jugar a les dues bandes o de mitja punta, parlo de Priego, del segon fitxatge, perquè ens entenguem. Però els dos vam tenir una conversa privada i vam admetre, tant ell com jo, que el seu lloc natural no era a peu natural esquerrà, que juga per l'esquerra, sinó a peu canviat o, en tot cas, darrere del punta, de mitja punta o a la dreta per tirar cap endins. Dic tot això perquè jo crec que la idea amb la qual arriba Priego, que també l'havia tingut Ferran Costa, en el seu cas a Manresa, no al Badalona Futur, és arrencar des de la banda dreta i que se mantengui, perquè és un perfil segurament una mica diferent, però que faci un Rubén Martínez. És a dir, un esquerrà que cau a la dreta amb la idea de tirar cap endins, a jugar cama canviada. Per tant, si a la dreta tens a Rubén i tens a Priego, a mi el nas el que em diu és que el teu lateral, que a més es diu Ton Ripoll i tots sabem com és, guanyarà tota la banda sencera i que al final el peu natural serà el del lateral barra carriler perquè el de davant tirarà cap endins. Insisteixo que és intuïció pura i dura, però tots els moviments que es van donant, de moment, tendeixen això.
Tenim una trucada en directe, em sembla que és Ferran Costa, que vol
explicar, bé,
que vol explicar-te quatre coses al voltant de les seves idees.
Que no intueixi tant.
No, a veure, sí, clar, o sigui, és que sí, ja tot aquest ventall, tornem a lo mateix, aquest punt de polivalència en el cas dels jugadors que poden actuar o cama canviada, és que fan creure, o poden fer creure, que poden ser tan útils jugant a cama natural, tot i que no se sentin tan còmodes o posats a triar, no sigui la seva primera elecció, com que poden fer-ho com a cama canviada. Bé, al cap i a la fi, a mi el que em motiva d'aquest jugador és que tothom en parla bé.
Priego o Genar?
No, en el cas de Genar ja hem passat el capítol,
no?
Perfecte,
vull dir, no
sé, us parlem de Genar també, però vull dir, com estaven ja en Priego, tothom en parla bé, molt bé, d'aquest punt fins i tot de frescura que pot tenir i que li dona un punt de joventut. Jo li afegeixo, sé que això no és matemàtic i que tindríem casos que poden tirar enrere la teoria o donar-li molt valor, perquè després de tants anys poden passar moltes coses. Que sigui un jugador que torna a casa, en el fet de que jugador català, que torna per jugar a casa, que també coneix el míster, que coneix... Bé, totes aquestes coses, insisteixo, poden tenir la seva part negativa, no ho nego, i segur que trobaríem exemples per donar i vendre de vegades que això que estic dient jo ara no ha funcionat, i és més, ha estat contraproduent. Però a mi, d'entrada, amb un entrenador que se li han donat 2 anys de contracte. És a dir, que estem marcant el que dèiem, o el que hem dit més d'una vegada.
Mitja termini.
Sí, un termini que va més enllà del que pugui passar aquesta temporada, i construir tot això amb aquesta idea a mi m'està convencent. Després el futbol, com sempre, és el que donarà o traurà les raons i el que ens farà opinar en positiu o no en tan positiu. Però d'entrada, tots aquests moviments... fins ara, més enllà de que siguin, ho he llegit també per xarxes i és evident que en alguns casos l'opinió és molt encertada, s'està recorrent a posicions que ja teníem cobertes, s'hauria d'apostar més per altres posicions que queden una mica més orfans. És cert, així sobre el paper. També és veritat que caldrà veure després totes aquestes peces, el que diem, no? Posades en el taulell. La temporada és llarga, poden passar moltes coses i el que no faríem bé és cometre errors que s'han comès temporades enrere d'apostar tot a una carta i que aquesta carta, per la raó que sigui, o no funciona, o se'l lesiona, o poden passar 1000 coses a 38 jornades vista i que vagis després coix. Per tant, a mi, fins ara, em convenç. Partint de la base que tampoc queda tanta cosa sènior per fitxar, Adri, que això també ho hem de tenir molt present, que les fitxes sènior són les que són.
Sí, sí.
I que el Sabadell, tot i que aquí ara poguéssim fer números i dir, doncs ens queden 3 davanters, 2 no sé què, 4 centrals encara per venir, al tanto, que no tots podran ser sèniors. Haurem d'anar també a perfil sub-23, tot i entendre que si passa el que semblava o sembla que ha de passar, per exemple, que és que Javi Delgado molt probablement no continuarà, és evident que el Sabadell haurà d'anar a per 2 davanters mínim, per no anar per un tercer. Si fos un tercer, ja et dic jo, intueixo que no serà un tercer sènior. Però això és una intuïció, perquè no cremaràs 3 cartes en una mateixa posició.
Sí. és lògic. Se m'acumulen temes, eh? Aniré ràpid amb aquest, perquè crec que no hi ha massa a dir, però vaja, el Xavi et pregunta... Sergi, parlaràs de la samarreta?
Què vols saber?
No sé de què s'ha anat a parlar.
No, doncs s'ha de parlar... Epa, mira.
Convidat.
Ara hem marxat. No, parlarem de la samarreta, sí, però el que hem de dir de la samarreta és que, teòricament, aquesta setmana, no sí, avui...
Perdona, el Xavi diu de la segona, sí,
sí,
ja, no, ja no, ho hem
sí, la primera li puc dir que és maca, que ja l'hem vist tots. La idea del club, que no avui, insisteixo, que no avui, és que aquesta setmana es pugui presentar la segona equipació. Però aquesta és la idea. Encara no hi ha res confirmat i a risc d'equivocar-me diria que ni tan sols ha arribat la segona equipació encara al club. No hi ha encara l'estoc de samarretes, de segones equipacions per aquesta temporada. La resta, si volen, parlem, però ja ho hem dit alguna vegada i crec que vam citar... Bueno, aquesta frase ja l'he repetit tres vegades, crec. Crec que vam citar literalment a l'amic Jordi Romagosa, que va ser... crec que el que més es va mullar a l'hora de dir que la samarreta seria rosa amb diferents tonalitats roses fent l'arlequinat. Pantaló i mitxetes no ho tinc molt clar. No sé si serà també rosa. Algú m'havia dit que es podria combinar amb un pantaló blanc, com també es pot combinar la primera equipació en casa, allò que ja hem vist alguna vegada, en lloc de pantaló blau, pantaló blanc. Però que, si fem cas, i el Jordi Romagosa s'equivoca poquet,
és que, Sergi,
fa aquestes coses.
Si la combinació és rosa i hem de jugar... que hi ha pocs equips que vagin de blanc i blau, eh? Però igual que hem vist aquesta temporada algun cop o l'anterior, la primera equipació amb els pantalons de la segona...
Hòstia, no.
Si hem de creuar bueno, rosa baix... No fotem.
Per gustos els colors.
No, segur que hi hauria un joc de blanc i ja està.
O sigui, jo crec que la cosa estava entre que la samarreta i el pantaló tinguessin la mateixa tonalitat, alguna de les mateixes tonalitats, o combinar-ho tot plegat amb pantaló i mitxetes blanques per trencar una mica això. Ja et dic, no és informació confirmada 100%, sí que és una informació que s'apropa i molt al que el Jordi Romagosa ja ha anat dient des de fa setmanes i crec que, bé, crec no, estic gairebé convençut que de manera molt encertada, perquè ja et dic, difícilment s'equivoca quan dona aquestes informacions al Jordi Romagosa.
Sí, diu el Miguel Ángel, i si no el negre, que combina amb tot el
sí, pantaló. Sí, el que passa és que clar, el negre seria exclusiu per aquesta segona equipació perquè no la podries fer servir per la primera.
El Toni ara ho ha explicat i ara em quadra tot, diu... que ahir es va filtrar que sortirien i avui res. Doncs jo, sincerament, no he vist on, però...
Que es filtraria el què?
O sigui, diu el Toni que es va filtrar ahir que avui seria el dia de veure en públic les samarretes. Jo, no, sincerament, no ho he vist enlloc, no. Però vaja, que en tot cas, que si hi ha hagut alguna filtració d'aquest tipus, que preguntin a qui ho ha filtrat, perquè és que aquí no ho hem dit com a mínim. No, aquí vam dir la setmana passada que la idea era presentar-la aquesta, en general, això no implica que avui hagin d'estar.
I que la idea continua sent la mateixa, eh? La idea continua sent que aquesta setmana es presenti la samarreta. Però nosaltres aquí a Ràdio Sabadell com a mínim no hem dit mai que fos avui en concret dilluns, i de fet no teníem cap informació perquè aquestes coses, si algú no ho sap, evidentment si ha d'haver-hi una presentació als mitjans de comunicació, habitualment som avisats per assistir a la presentació, ho haguéssim dit, demà es presenta a tal hora la samarreta. No tenim encara constància, Adri, no tenim encara constància ni confirmació de quin dia, ni a quina hora, ni a on, si és que hi ha algun lloc així diferent, algun cop, mira, doncs el gremi de fabricants es va presentar fa un parell de temporades les samarretes, etc.
Em va tocar presentar aquell acte, o sigui que recordo
doncs això,
la presentació.
No se'ns ha dit ni lloc, o sigui, ni dia, ni hora, ni lloc per la presentació. Però la idea, per això deia des del principi, la idea és que el club ho vol fer aquesta setmana, sempre d'entrada que arribin les samarretes, clar, si no arriba.
Un conte, Sabadell 1903. Doncs parleu amb ell i a veure quines són les seves fonts.
Bueno, aquest conte parla habitualment de la informació del club. Si ho ha dit, ell tindrà el company tindrà les seves fonts, que es diuen en aquests casos, però ja et dic, a mi no em consta que avui s'hagués de presentar cap samarreta ni que avui fos el dia en concret. la informació que nosaltres podem dir, i qui la vulgui creure, que la cregui, qui no, tothom és lliure, sempre dic el mateix, que em va bé, pel que et volia dir abans, quan has dit lo de López Pinto.
Però jo anava a dir una altra cosa també, que també va lligat.
Aquí, o sigui, que cadascú és lliure, cada estiu, dic el mateix, tothom és lliure de creure, de llegir, d'escoltar, de sentir, de veure el que vulgui, i d'on cregui que ho ha de veure i d'on no cregui que ho ha de creure. Jo només em puc fer responsable i poc del que dic jo i una mica menys del que diuen alguns del que diu algú de vosaltres aquí a Ràdio Sabadell. I ja et dic, i no sempre posaria la mà al foc per mi mateix, imagina't.
Ho lligo amb una altra pregunta que et llencen i que té també una mica de relació amb el que estàvem comentant ara. Diuen, i drets televisius, hi ha alguna novetat? I ho lligo amb això de donar veracitat o no a perfils que opinen ja no només del Sabadell, sinó de la categoria en general. O sigui, al final cadascú consumeix a xarxes allò que... A xarxes, sí, fora de xarxes.
No, sí, sí, sí.
Allò que vol. Només faltaria. Però aquest sí que el vaig caçar, crec que era un perfil d'Elda, que donava per fet que la primera jornada seria un Sabadell-Eldense,
sí, aquest el vaig veure.
31 d'agost a quarts de 6 de la tarda...
Sí, sí.
I que el donava com fet, com no, oficial.
5 de la tarda era.
5 o 2 quarts, no sé, és igual. Pel cas em serveix igual. Fins a on sabem?
No, ja t'ho dic jo, descartat.
Pues això.
No, o sigui, avui, anava a dir quin dia és avui, 7 de juliol, mira,
Sant
si és fàcil,
si t'ho he dit al començar.
Avui, 7 de juliol, descartat 200% que el partit es jugui diumenge, dia 31 d'agost, a les 5 de la tarda. Que d'aquí un mes el partit es programa a les 5 de la tarda, cosa que dubto. Però això ja és opinió, més que informació, cosa que dubto. O sigui, ens hauríem de remuntar a les últimes temporades i tirar molt enrere per adonar-nos que cada cop tothom és més conscient que començant les lligues a l'agost...
Sí, vas al vespre, sí, sí.
Jugues com a molt d'hora 6 de la tarda, però sí, com a sí. Molt d'hora, i ja em sembla d'hora, perquè amb les calors que fa ara, podem imaginar que a l'agost la cosa anirà, si no més, com a mínim igual, com que diria aquell, igual a melo, no hace falta que me lo mejores. Per tant, que aquest compte en concret, que en aquest cas era d'Elda, però que podria ser de qualsevol altra punta de la península, com has dit, de qualsevol compte dels que segueix la informació, o la presumpta informació en alguns casos...
És que és no saber com funciona el sistema.
No, primer...
O sigui, és que no hi ha plataforma televisiva,
correcte.
Per tant, això és clau, perquè és qui acaba determinant moltes vegades quins partits van a una franja o una altra. Deia aquí el Xavi, a Morevieta va ser un dissabte a les 9 de la nit, per exemple, primera jornada fa 2 o 3 anys, però és que anem més enllà. Sí, sense plataforma no es tiraran a la piscina amb horaris.
No.
Els clubs no tenen res a dir ara mateix en quant al dia i l'hora del partit. Per tant, no és que el Sabadell hagi triat jugar suposadament, que ja deia el Sergi 200% que no.
Que no ho hagués triat, també.
Però vaja, que no és que el Sabadell o l'Eldense hagin triat un partit diumenge a 5 de la tarda a l'agost. Però és que vaig més enllà. És que a sobre els horaris no es tanquen com a segona federació de manera particular, individual, sinó que van en bloc, van en un paquet. Per tant, és impossible que es pugui filtrar l'horari d'un Sabadell-Eldense sense conèixer els 19 partits de la primera jornada dels dos grups a banda d'aquest Sabadell-Eldense. Per tant, drets televisius, que era la primera pregunta. No sé si tu tens alguna novetat.
No,
precisament aquesta negativa és la que fa impossible l'altra.
No hi ha novetats, ara com ara, no hi ha novetats encara, per tant, encara no sabem per on veurem aquest any la primera federació. Tant de bo això es resolgui ràpid, perquè no haguem d'estar, com ha passat també alguna temporada, recordem, alguna primera jornada que s'ha hagut de veure sobre la marxa el divendres abans de començar la Lliga, gairebé tothom abonant-se perquè... d'aquella manera. De moment no.
I la part bona és que... Bé, algú estarà a la platja, però és a casa el primer partit.
Sí,
que aquí dintre...
sí. Per tant, no. I que ja et dic, a dia d'avui, a 7 de juliol, a risc de que em pugui equivocar i algú pugui dir ja ho vaig dir 3 mesos abans i que hagi encertat, cosa que dubto molt... molt moltíssim, és gairebé impossible, per no dir impossible, que el primer partit de Lliga a la nova Creu Alta es jugui diumenge a les 5 de la tarda. A partir d'aquí, que cadascú cregui el que més li agradi.
I et llenço el nom, i tu ja parles el que vulguis. Javi López Pinto, que si algú va perdut, és un jugador de banda, és un jugador que ha estat a l'Ibiza, Unión Deportiva, o sigui, el de primera federació.
El bo, per categoria, com a mínim.
No, que no vull entrar en debats amb els amics de Vicenç. O sigui...
Però no sé, és el bo, no? És el primer.
Sí, és el que ha tastat futbol professional. Sí, el que juga de celesta i té David Estals. I fins fa poc a Dome també, que ha marxat a l'Andorra ara. López Pinto, Preguntaven que com està el panorama. Aquest és un nom que també va sorgir... Ja, no recordo qui el va tirar, al final.
No, jo tampoc.
Però és un nom que va aparèixer a xarxes socials fa, no sé, dos dies o tres.
El que volia dir d'aquest cas és que no parlarem, o jo no parlaré d'aquest cas. No parlaré perquè ara com ara, a risc de que demà es pogués tancar l'operació, que no dic que no, no està fet. Ho dic perquè ja he llegit en algun lloc que està fet, que està signat, que ja no és cert. No és cert. Això sí que ho puc dir. Com a mínim amb la informació que jo tinc, eh? A risc de que la meva informació sigui errònia i demà passat m'hagi de desdir. Però que avui no està signat, m'asseguren que no està signat. Punt número 1. I això em dona peu al mateix que estava dient ara, que tothom és lliure d'escoltar. Sempre diem el mateix, cada estiu ens fem molt pesats, que gairebé tothom té dret a dir, a pensar, a rumiar i a rumorar, el que vulguin, el que vulguin. Però ha passat un cas molt proper. Pau Martínez...
Era l'altre que et volia treure,
estava fet. Estava fet, vull dir, que algú ja l'havia donat per fet, que el Sabadell, el jugador d'Unionistes... De fet, diria que va ser el primer nom de l'òrbita Sabadell que va aparèixer així a nivell molt general. I després passa el que passa. O passa el que passa, o passa el que pot passar. Que és que en aquest cas el jugador, que és molt lícit...
Tria una altra opció.
Ha triat una altra opció. Ha triat un altre projecte, malauradament...
El Nàstic, per si algú va una mica perdut, és el Nàstic de Tarragona.
I un rival directe en quant a competència propera de, geogràficament parlant. I ara és el desencís. Ara ve aquella decepció de oh, com pot ser, ho teníem fet i ell a última hora. No, ni a última hora ni a primera hora. O sigui, no estava fet. Em va semblar que algú, i a més diria que és, un bon amic de la casa, diria que és el Sergi, que havia dit... La paraula... Hòstia, és que no em consta que donés cap paraula. O sigui, és que no em consta. Una altra cosa és que algú hagi dit que ja havia donat la seva paraula. I això és diferent a que l'hagi donat realment. Si no és així, i va donar la seva paraula, que no es preocupi ningú, que ho direm. I si hem de dir, o he de sortir dient aquí ell, vaig equivocar. Aquest nano va incomplir la seva paraula, havia donat el seu compromís i a última hora se'n va desdir. No passa res. No és el que em consta. I no és el que se'm diu. No és el que se'm diu.
Sí, bàsicament sí que hi havia un interès per part del Sabadell
i una negociació,
i una conversa oberta.
Una negociació en marxa entre el Sabadell i altres clubs que havien, allò, que havien posat fitxa també per intentar, i al final s'han dut en aquest cas. Igual que el Sabadell li va guanyar la partida
de
al
Foli,
Nàstic,
no?
Amb Foli, que també el Nàstic estava darrere de Foli.
Sí, o igual que el Marbella l'any passat amb Gennaro Fornés.
En
o...
aquest cas, Pau Martínez va acceptar, per la raó que sigui, que segurament ha estat econòmica, que no dic que no, que haurà primat més els diners del Nàstic que no pas el projecte del Sabadell. Allà ell. Allà ell. O sigui, que és, només faltaria. Allà ell. Però que d'aquí a que donem per fet que vindrà, m'invento, David Astals, quan David Astals potser no està ni parlant amb el Sabadell, entre altres coses perquè té contracte amb la U d'Eivissa, i després, quan no vingui, que ningú pugui tirar-se dels cabells i dir, oh, però si tant estimava el Sabadell, com que és que a última hora no ha vingut? És que no anava a venir en cap moment. Sempre faig la mateixa broma. Messi no li ha dit no al Sabadell. És que ni el Sabadell s'ha apropat a Messi, ni... I llavors és fer una exageració, però és que és una realitat. A vegades ens capfiquem perquè ho diu qui sigui, unes vegades més encertat i altres vegades menys, i hi ha gent que és més fiable. Aquí no ens hem cansat de repetir més d'una vegada que el company Ángel García, per exemple, que és un dels molt actius en els mercats, tant d'hivern com d'estiu, és dels que no dona puntada sense fil. És a dir, quan diu una cosa és que va ben enfilat i va ben encaminat, que després pot sortir o no pot sortir també, però habitualment hi ha qui quan diu les coses hi ha aigua a la piscina, i hi ha qui es fot uns triples, nano, que sí, home, que algun dia des de pista a pista et pot fotre una cistella. Alguna n'hem fotut alguna vegada. Ah, te'n pots tirar 50 tiros i que toquin l'aro o directament se'n vagin al vestidor, la pilota volant, saps? I alguns, que són molt respectables o no, es foten uns triples que són acollonants.
I... tinc la sensació que avui dia en el...
I no volia semblar que estigués enfadat, que no estava. Avui no. Preguntaves per la Terrassa avui.
Quan sí que ho has estat?
No, va, perquè hi ha vegades que m'encenc de veritat, ja, no.
Jo crec que el color de la teva cara és un bon termòmetre. Quan comença a tirar ja de vermell a granat és que la cosa es va de mare. Que dic que avui dia crec que és un punt desagraït al món de les xarxes socials pels futbolistes de categories semiprofessionals o professionals en lo econòmic, però que no tenen la transcendència d'una primera divisió. Ho dic d'una altra manera. Un futbolista que està a màxim nivell crec que té assumidíssim que a xarxes socials li cauran elogis i pals per partida, no sé, multiplicada per mil respecte a un jugador de primera o segona federació. El submón d'aquestes categories en places com Sabadell o qualsevol, Tarragona, algun rival d'aquests, és que el perill que corre el jugador és que al final, per una mala interpretació de xarxes socials o de perfils que donen per fet coses que no ho són, etc., t'acabes guanyant, no sé si dir una mala fama o una enemistat o un estiu de turbulències o una xiulada quan vinguis o una sèrie de coses que potser no s'han donat realment. O sigui, que s'ha exagerat, o ja no només en fitxatges, sinó possibles renovacions que s'acaben torçant o que no havien existit mai opcions de renovar i acaben marxant. Hi ha jugadors que marxen per la porta del darrere i d'altres per la del davant, i un té la sensació, que insistim sempre, que xarxes socials no és ben bé un termòmetre per mesurar realment què pensa el global d'una afició o el global d'una categoria. Però no sé si estàs d'acord, Sergi, que al final és un punt desagraït pels jugadors o pels entrenadors que allò que no controlen se'ls vagi tant de mare, insisteixo, quan és una categoria semiprofessional. Perquè sí. Mira, si al final estàs a primera divisió ja t'entren el sou.
I sobretot perquè segurament som realment ells els que participen de la xarxa social. Ho dic perquè els futbolistes professionals, per molt que facin missatges, entenc que tothom té clar que els missatges no els escriuen personalment Cristiano Ronaldo, ni els escriu Leo Messi, ni els escriu qui vulgueu. En canvi, és molt probable que el compte particular de Ferran Costa, estic gairebé convençut al 200% que el gestiona el propi Ferran Costa. Per tant, els atacs que pugui... I poso l'exemple de Ferran Costa, que
sí,
em va per qualsevol.
Sí.
Els atacs o a lluances que pugui rebre Ferran Costa, el rep personalment Ferran Costa. M'explico.
I que després són negociacions.
La crítica és que ni li arriba.
Clar.
Perquè el seu equip de comunicació...
Hi ha molt filtre abans d'arribar.
És que ni perden el temps en dir-li gestionem així perquè és una cosa d'imatge i tu has de tenir imatge i has de tenir 3 milions de seguidors a Instagram perquè penjaràs una foto.
Però que tampoc pots entrar al fang.
No pots anar,
perquè és una negociació privada.
Pots fer el que vulguis.
Però que hi ha una negociació privada al final.
Que està clar que al final és el que deia abans. Pau Martínez no estava fet amb el Sabadell, per tant, no ha trencat cap acord amb el Sabadell, més enllà de si algú demà m'assegura que sí. M'assegura algú que estigui implicat, no el primer que passa. Que sí, que havia donat la seva paraula i que el Sabadell ja estava convençut que Pau Martínez anava a venir al Sabadell. Jo aposto més a que entre la proposta del Sabadell i el projecte del Sabadell i la proposta, segurament econòmicament més forta, i el projecte que li hagi presentat al Nàstic de Tarragona, el jugador, en la seva balança, pel seu criteri, pel que li ha convingut a ell, ha decidit això. Que ja s'ho trobarà, perquè al Sabadell segurament li aniran millor les coses que al Nàstic de Tarragona. Espero.
Ah.
Espero. Desitjo.
Vale.
I per tant ja s'ho trobarà. O sigui, a veure, mira, me'n recordava ara fa uns dies, sopava amb un amic, que és bastant del Sant Andreu, no és un seguidor molt... Allò de, no seria un desperdici, però bueno, molt del Sant Andreu, que parlàvem de Mendes.
Sí, sí, hòstia,
recordeu,
sí,
sí. No? Ens vam barallar l'hivern per Mendes, li vaig dir sí, però mira...
No, i va venir la nova Creu Alta i va sucar, i va guanyar 0-4.
Dic, doncs, mira, la temporada Mendes ha acabat com ha acabat i vés a saber què li hagués passat al Sabadell. Ei, que d'això està el món ple d'encerts i d'errors i de jugadors que aposten i Kaiser va estar a punt de fer-ho malament perquè el Torrent estava classificat pel play-off i el Sabadell no ho sabia si es classificava. Al final, mira, el temps li ha donat la raó. Ha pujat amb el Sabadell i l'any que ve jugarà a primera federació i no amb el Torrent, que malauradament per ells doncs, s'han quedat un any més a la segona federació. Bé, és igual, era per posar un exemple de com funciona una miqueta això.
Remato, per tancar el cercle. Dèiem, i també amb el tema tàctic d'abans, si una banda és per Rubén i Priego, l'altra jo crec que és per Miguelete, i m'imagino que per un Pau López Pinto, o sigui que és la peça que faltaria, crec, ara aquesta estructura que més o menys hem dibuixat, ni que sigui pel tema de les fitxes que comentàvem abans, no? Que pot haver-hi un tercer home o algun sub-23, evidentment, però que al final estem parlant d'això, de Nové Pau, López Pinto, veurem si sí o si no, però vaja, que és un home de banda que és el que falta. No va lligat amb això, perquè és una altra posició, però et preguntàvem per què et consta que Jaume Pol sí que interessés?
Sí.
Sí, eh?
Sí. Sí, sí.
Ha renovat, no?, l'Atlètic, sí. Balears.
Bé, és un cas del que estem dient dels diners. A part de que sigui mallorquí...
Sí, que tornava a casa l'any passat.
La seva mare, per cert, taxista.
Ah,
vaig tenir
rius,
la sort,
eh?
Sí, perquè vaig tenir la sort de que la bona senyora m'acompanyés. Des de Balears, no. On vam anar? Des de Mallorca, bé. Des de Mallorca,
sí,
bé.
Sí, fins perquè a... el d'Andratx hi
no,
era i no,
no
era aquell dia.
Des de Mallorca, bé, fins a l'aeroport... que no hi ha gaire, però bueno, hi ha uns 15 minutets bons.
A Son Bibiloni.
Amb una senyora que era molt futbolera, que resulta que era la mare de Jaume Pol.
Tan futbolera com que era la mare d'un futbolista professional.
I que em va estar explicant la seva etapa allà amb la cultura, com havia tornat a casa, perquè necessitava tornar a casa, però bé, a ell li agradaria tornar a sortir cap a la panina. Bé, m'ha estat explicant molt.
Has trucat a Radio Taxi Mallorca,
no,
i has,
no,
dit,
mira,
a la carretera de Sóller em va agafar una senyora, em pots passar el telèfon?
Vols que t'expliqui una altra anècdota d'aquesta senyora? Que,
oh, com m'agrada quan...
Una abraçada, aquelles coses que passen. I mira que no sóc de parlar jo
molt. Tu creus que arribarà això a la senyora taxista?
La seva filla, la germana de Jaume Pol...
També?
No, no, espera't, home. És la cap d'informatius d'IVA3.
Ah?
A Palma.
Doncs ja,
companya periodista.
Doncs et puc treure el telèfon, jo.
Home, doncs mira, periodista, tal, la meva filla... I a partir d'aquí, una mica més, ja em fa tot l'arbre...
Tenim amics allà.
Doncs tot l'arbre genològic de la família Pol, gairebé me'l fa la bona senyora, que bé, tindrà el seu fill a casa, perquè ha renovat amb l'Atlètic Balears, però si responent a la pregunta, em consta que el Sabadell va preguntar per Jaume Pol. El que sí que no em consta és fins a quin punt va avançar o no la negociació, eh? No, això no ho sé dir. No sé si ni si va arribar a haver-hi, per exemple, proposta econòmica. Una cosa és preguntar i una altra cosa és posem-nos, no? Posem-nos a parlar. No sé a quin punt, però sí que el Sabadell va preguntar per Jaume Pol.
Doncs queda dit, i al final és el que diem sempre, cada estiu, que una cosa és que algun jugador acabi tancant o no la seva operació amb el Sabadell, i una altra és que el Sabadell, en un mercat de fitxatges com aquest, doncs pot parlar, no sé, el primer dia del mercat, crec que parlava jo d'una vuitantena de noms o un centenar de noms que estan en l'òrbita, que xerres, que comentes, que com estàs, etc. I al final això no implica que hagis fet proposta econòmica a tots o que tots hagin estat a prop de signar pel Sabadell. Rocío, si vols anem amb la pretemporada, per saber una miqueta, perquè si no m'he descomptat, Sergi, crec que és qüestió d'una setmana clavada que això comenci a rodejar, no?
Sí, el 14,
avui és set.
Dilluns de la setmana que ve.
Avui era el primer encierro, doncs l'últim encierro.
De fet, avui han començat equips de primera divisió ja, que a mi em sorprèn. Hòstia, és que...
Saps què he vist avui? Saps aquí tenim el Pinatar Arena?
Ah, sí.
El
sí,
Bristol,
sí.
Rovers,
sí,
eh?
Sí, sí,
ostres,
sí,
els tenim a prop, sí, a 600 quilòmetres. Sí, sí.
Doncs avui han començat equips de primera ja, i dilluns que ve, si Ferran Costa no se'n desdiu del que va dir en roda de premsa...
Ho vas dir, que tenia els 43 entrenaments preparats,
no,
al detall.
Ho va dir ell.
No, ell va dir que tenia 43.
Jo vaig dir
no
que...
va dir que estigués preparats. Ell va dir que entrenaria 43.
Segurament, perquè no estic al cap de Ferran Costa, afortunadament per ell, segurament jo apostaria que és un perfil d'entrenador que ho devia tenir tot ja... bé, al cap i tancat ja gairebé. Però sí, dilluns que ve comença l'equip a posar-se en marxa.
Amb calendari de partits, amb l'agenda, per tancar encara.
El Sabadell vol fer-la oficial aquesta setmana. Sempre dic el mateix. El club, i a més els que són fidels...
Aquesta setmana, eh? Que no agafeu després.
Aquesta setmana.
No,
la setmana
no agafeu literalment i dic, no, joder, avui no.
Perdó, ha començat avui la setmana. Queden molts dies encara de setmana i tampoc significa que ho aconsegueixin. Que tenen idea de deixar-ho tot. El Sabadell té per costum, que t'agradarà més o menys, sempre dic el mateix, però té per costum no anar publicant partit a partit, sinó presentar aquesta serà la nostra pretemporada.
Vull entendre que llavors és que hi ha algun amistós que pot ballar i que per això no tens tot el calendari sencer.
Si no vaig errat, falta un partit.
Per rematar el tenir rival, no?
El primer partit de pretemporada és el que encara no tindria rival. Que no em diguis si és el dia 20, o el dia 25, o el dia 28. No ho sé quin dia és. O sigui, sé que és de juliol. Això sí, la idea de Ferran Costa és que a les dues setmanetes d'estar més o menys en marxa,
primer
fer
test.
Un primer test. De fet, en vol fer dos al mes de juliol. I, de fet, un d'aquests dos ja estaria confirmat, que seria a casa, que a casa significa o Sant Oleguer, o el CAR, perquè ningú no posi a tremolar allà, contra l'Hospitalet, equip de tercera federació, o sigui, un equip de dues categories per sota.
Aquest no l'havíem dit, no, em sembla?
No?
Diria que no.
Bueno, pues,
crec que hem parlat d'Olot, d'Atlètic Balears, d'Atlético de Madrid, de...
Hòstia, és que com no porto papers, no sé el que dic i el que no dic. L'Hospitalet seria, a hores d'ara, el primer rival, però que ha d'haver-hi un altre abans. La idea és que hi hagi, abans d'aquest partit, un altre abans, contra un equip encara per determinar. I llavors, ja, de ple, en el mes de... d'agost...
Ah, sí, ja Barça B també es va dir, és veritat.
Sí, llavors, ja... La idea de jugar tres partits a casa, que aquests, per cert, ja ho avanço, Roger Benet, si estàs molt desconnectat o no,
no
hauria tornat ja.
Estava escrivint... Bé, anava a dir estava escrivint en euskera al xat. Estava intentant escriure...
Vale.
Bé, potser és que estava escrivint en català
avui,
i sembla més euskera que català.
Avui el nostre Fermí, ja que abans parlaves, diu que se l'ha trobat, i millor no dir com se l'ha trobat, que s'han creuat. Un que tornava cap a casa i el nostre amic que marxava. Ha passat el dia fora a viatjar, a fer un viatget ràpid. Roger Benet, apunta tu a l'agenda que tindràs tres partits que, si el Sabadell ens ho permet, els podrem fer per Twitch. Ho dic també per tots aquells que marxeu de vacances a l'agost, que no patiu. Si no podeu ser a Sabadell, no podeu apropar-vos a l'estadi, no sou per aquí i no podeu venir, la idea del club és jugar tres partits a la Nova Creu Alta i aquests tres partits, ara llenço aquí el missatge per qui toqui de la comunicació del Sabadell, ens agradaria poder-los oferir per Twitch en aquesta casa perquè tothom pugui accedir, que són l'Atlético Madrileño, que ja ho hem dit, l'Atlético de Madrid B, perquè ens entenguem, l'Atlètic Balears, i si no passa res estrany, el club vol que l'últim cap de setmana abans de la Lliga, d'aquest partit em vaig parlar i em vaig dir que la idea era marxar fora, jugar fora.
Crec que vas parlar de la possibilitat d'anar cap a la zona de Tarragona,
doncs,
però
no serà fora de casa, serà a casa i seria contra, si no hi ha canvis, contra l'Ibiza, contra el rival de Lliga, ara que parlàvem. Per tant, si tot va bé, tornarà Morcillo, vindrà Jaume Pol, li podrem preguntar cosetes a Jaume Pol, si voleu, i si sa mare està de vacances,
no havia caigut,
que vingui també.
Ves a buscar-te a l'aeroport, aquesta vegada.
I si tot va bé, doncs mira, ens parlaves de David Estals, molt probablement David Estals tornarà a l'estadi de la Nova Creu Alta, malauradament, i això ho dic jo, no com arlequinat, sinó amb la samarreta blau cel de l'UD Ibiza. Aquesta és la idea que té el club.
L'última vegada que va venir
treballant
l'Ibiza a la Nova Creu Alta, una amistosa de pretemporada, l'equip va baixar, eh?
Doncs llavors hi ha el partit del Barça, el partit de l'Olot, i hi ha algun partit per allà penjat, que crec que és el que et vaig dir de Terres de Tarragona, que aquest no me l'han acabat de...
Pensava que anaves a dir que contra el Barça també vam jugar, que contra... No, contra el Barça, de fet, vam guanyar 0-1 contra... gol de Rubén a Royal Bert i s'ha acabat ascendint.
I contra l'Olot també hem jugat, no?
Hem jugat un fotimer de vegades, un fotimer d'estius.
Doncs, aquest seria més o menys el plan. No em feu dir dies i dates i això, perquè no ho tinc, i com no ho tinc no ho puc dir. I és més, que sigui el club, que al final és el que ho ha d'anunciar, el que digui les dates, però més o menys la fotografia, no sé si et val.
Sí, home, per dibuixar una miqueta allò, partit amunt, partit avall, però més o menys...
Dos partits al juliol, a finals de juliol, dos partits a final de juliol, un gairebé segur contra l'Hospitalet, l'altre falta el rival, i llavors la resta de 5-6 partits, crec que són en total 7 o 8, es jugarien a l'agost. Comptant això, que 3, la idea és que 3 es juguin a la Nova Creu Alta contra aquests rivals que t'he dit, Atlético de Madrid, Atlètic Balears, i si no hi ha canvi, l'últim, que a més podria servir allò que s'ha fet alguna vegada de presentació dels jugadors i tal, posar a llarg davant de l'afició a una setmana vista, de fet, de que comenci la Lliga, seria contra la UD Ibiza.
I jo crec que seria la pretemporada amb més partits a la Nova Creu Alta, com a mínim de l'última dècada o més, perquè no recordo haver jugat tants partits aquí al Temple, i si li sumes aquest quart que comentaves a Sant Oleguer o al Car de Sant Cugat, més encara, o sigui que serà una pretemporada de proximitat pel que fa als partits. Diu el Roger que ens estava escoltant, li he ofert torn de rèplica, si volia enviar un àudio on comprometia a... Mira que l'ha arriscat, a reproduir-lo en directe, i s'ha negat. O sigui,
millor,
que
millor per tots plegats.
Ha decidit que no envia... Així estarà, saps? Així estarà, que no vol ni participar.
Si escriure malament, parlar-ho ja pot ser la bomba.
Diuen per aquí, Toni Pacheco acaba de rescindir Pol Roger per l'Antequera.
Hòstia.
Com a dada. L'anàlisi. Hòstia, ja està.
Jo crec que econòmicament està lluny, Pol Roger. o les pretensions de Pol Roger del Sabadell, però encara som a temps.
Doncs...
poden passar cosetes, que diria aquell.
Queda dit. I si no em dius el contrari, jo l'últim que portava avui per parlar era el tema del filial, que així rematem també el capítol. L'altre dia el Sabadell comentava la situació contractual dels diferents jugadors de la base. Jo crec que així, de noms més, no sé si dir destacats, o que han estat amb... per diferents raons, perquè han estat en protagonisme amb el primer equip del centre d'esports o perquè són de la casa de tota la vida, Alberto Salamanca i Albert Morral no continuaran al filial arlequinat, i després tenim a gent com Nico Olmedo, com Pol Marín Júnior, com Nacho Bonet, que en un moment o altre han tret el cap també amb la primera plantilla, per exemple Nico Olmedo jugant aquesta mateixa última temporada Copa Federació, etc, o Júnior jugant algun minut en Lliga a principis de temporada. Tots aquests formen part de la llista entre cedits que tornen, jugadors que acaben contracte, etc, una quinzena llarga de jugadors del B que no continuaran, i de fet el mateix Marc Cabestany, el tècnic castellarenc del filial que agafa les regnes ara en substitució de Conrad García, l'ex de l'Atlètic Sant Just, comentava que després d'un descens i tractant-se més encara d'un filial, tocava fer una renovació i un equip nou. Continuen Alia Càmara, que va renovar fa poc, Adri González, Haaland, perquè ens entenguem, el punta, Oriol Ciurans, i un Ivan Tebar, que es va lesionar de gravetat i que està encara recuperant-se. I, com veieu aquí des de fa una estona, negociant les renovacions de tres jugadors, que són Hugo García, Quim Utgés i Pol Fernández, que, Sergi, també intueixo, però confirma-m'ho tu, que la idea és que puguin continuar, entenc, en dinàmica de primer equip. Bàsicament perquè si ja ho han estat aquesta temporada, amb un any més d'experiència, i si se'ls vol renovar, entenc que és per fer aquest paper.
Sobretot els dos últims, tenim constància de que s'està parlant amb ells amb aquest objectiu. O sigui, objectiu en ferm de renovar-los, però ja renovar-los perquè siguin jugadors del filial, sí, és cert, però que estiguin directament ja en dinàmica de primera plantilla.
Que Utgés pugui ser Ostrell aquesta temporada, per exemple?
Bé, com a mínim amb aquesta possibilitat. Després ja serà qüestió de que l'entrenador cregui, no cregui...
No, per
lo
bo i per lo dolent. Sí. Ostrell a principis de temporada, em refereixo. Que si no jugues amb el primer equip, tens fitxa de filial i pots
Correcte.
Jugar amb el B, però la dinàmica d'entrenament amb el primer equip
sí,
i, per
sí.
tant, fer la pretemporada, etc. No?
Per cert, saps una cosa del filial que em vaig assabentar l'altre dia i no sé... Bueno, sí, deu tenir molta veracitat perquè era el mateix protagonista que m'ho deia. Va estar a punt d'incorporar-se a l'estaf tècnic del filial acompanyant a Marc Cabestany, Marc Marvà, el company periodista que s'acaba de retirar
de l'Atlètic Sant Just.
De l'Atlètic Sant Just, on entrenava Marc Cabestany, va estar a punt de... perquè el seu objectiu... vam estar parlant i és treure's la titulació d'entrenador i bé, apuntar per aquesta via d'entrenador. Va estar molt a prop de venir com un auxiliar, ajudant, digue-li com vulguis, de Cabestany, i començar a fer els seus primers pinitos, que diuen en castellà, dintre de la banqueta, des de la banqueta, aquí al Sabadell. Al final, per qüestions familiars, té canalla molt petita,
sí.
Li va complicar una miqueta l'objectiu. Jo crec que a casa van dir, home, ara que deixes el futbol, no seria qüestió de que cada setmana estiguis també aquí enfangat amb aquesta història.
Em vol sonar d'alguna cosa, això.
Això de... que anaves a dir, igual jo també...
No.
També em van oferir a
no,
mi.
No, ni molt menys. No, ni tinc el nivell tampoc per poder fer-ho. Però em vol sonar d'alguna cosa, això de... Ja que tens canalla petita i ja que treballes el cap de setmana, no t'emmerdis més del compte, també, amb el tema de futbol i de les banquetes. Ens deixem alguna cosa? Entenc...
Tenia una trucada en directe, però no la puc agafar.
No? A veure si és Roger Benet.
No.
A veure si és Radio Taxi Mallorca.
No, calla.
Que és mentida, que no. I B3, Palma. Res, que el que dèiem en començar, per rematar, Genar Fornés ha de ser imminent, o sigui, és qüestió d'una estoreta, o sigui, ho venim dient des d'ahir a primera hora del matí, o sigui, portem 36 hores amb el tema i crec que és a tocar. I per la resta, Sergi, no sé si m'has de dir alguna cosa més.
Només una cosa més, simplement és anecdòtic, però si seguiu a l'amic Albert Aguado a xarxes socials, Bertu, no sé com és exactament el seu compte d'Instagram, hòstia, estigueu molt atents perquè està fent coses molt xules, que no sé si veuran la llum o no formalment, amb unes samarretes molt relacionades amb el Sabadell. Tant de bo.
Ah, les de l'estadi... Sí. Ah, sí, 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 les he
vist. Xules, molt xules. Vam estar parlant aquest...
Unes fosques i unes blanques amb l'estadi, oi?
La fosca...
Te l'has demanat, lladre?
No, és que m'hagi demanat. És que ha estat resposta d'una petició directament.
Ah, ostres.
Sí, perquè...
Li bueno, podem fer propostes?
No, jo li vaig dir que m'agradava més aquest blau fosc que no el blau més... més Sabadell, perquè ens entenguem. Per samarreta de portar pel carrer, eh?
O sigui, sí, casual.
I mira, em va fer cas pel que he acabat veient i l'ha incorporat, però bé, jo crec que si li dieu algun color per incorporar-ho...
Ah, no, jo parlava de dissenys i tot, eh?
Ah, posat dissenys a... jo li vaig donar alguna idea.
Hòstia,
per a gust personal, eh?
Assessor de moda,
no,
Sergi Garcés.
No, em va dir, què et sembla? Pues mira, jo li trauria això perquè a mi no m'agrada, però no m'agrada a mi. Si ho ha fet o no ho ha fet, allà ell. Ja està.
No,
m'emporto res. Si això surt a la venda, no m'emporto cap royalty.
Molt bé. Haurem de parlar-ne.
Però, bueno,
haurem de parlar-ne.
Tenia molt bona pinta d'aquesta línia casual, si tant de bo sortir a la llum, que sempre va bé. Que hi hagi material corrent.
Fa molta patxoca que Sabadell cada cop hi ha més gent que vesteix colors d'arlequinat i coses del Sabadell pel carrer.
I ho dic sincerament, amb tot el carinyo al món, i sé que això costa molt, tant de bo algun dia el club pogués estructurar-se i tingués aquesta capacitat de poder fer la seva pròpia línia, com en alguna ocasió s'ha pogut fer quan s'ha tocat categories superiors, de poder tenir línia. O sigui, l'any passat, per exemple, les samarretes i les dessuadores que es van fer... per mi eren xulíssimes,
sí, molt
xules. I tant de bo això algun dia no sigui puntual, sinó que...
Les d'ara més que mai i tot això,
correcte,
no?
Sí, aquella línia, per mi, eh? Ja et dic, per gustos els colors, però a mi totes aquestes coses m'hi trobaran sempre, molt a favor, sempre.
Doncs rematem aquí, per cert, el José et preguntava, suposo que no, però que si hi ha alguna xifra de quan ha tret del concert de Pedro Capó al Sabadell,
no.
Que com que el president va parlar que en funció de com n'és el concert tindria més recursos en el club, no.
Mira, la propera roda de premsa que no sigui estrictament esportiva podríem preguntar, sí. No s'ha donat cap xifra ni tinc constància tampoc de xifres.
Doncs queda dit, una abraçada des del control de so i la realització de la Rocío García, el Roger Benet, el tenim voltant pel món i va vèncer el País Basc i ha hagut de quedar-se sola la Rocío al control. El proper, vés a saber, no, Sergi? No.
Sí, veurem si aquesta setmana tenim cosetes, tenim novetats i ja està, mira, el Sabadell està llançant ara. Bona tarda a tothom, menys els que no volen fotos de Pedro Capó. Ja han tornat a penjar la foto
del Talk Announce.
Talk Announce, pues bé, sí, jo sí, m'atreviria a dir que aquest Talk Announce és
que Gennar Fornés...
Gennar Fornés serà oficial.
Anem a la redacció a treballar una estona.
Sí, serà oficial d'aquí una estona, va.
Doncs vinga, va, Gennar Fornés, avançat per Ràdio Sabadell. Ahir serà oficial, diu el Sergi d'aquí una estona, i al final el Sabadell està fent el que li diuen ara el hype, per tant, suposo que és qüestió de minuts. Que vagi molt bé. Adéu-siau, bon dilluns.
Gennar.